Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, amb molt moviment de marcadors, malauradament hem d'explicar dues notícies que no ens agraden. Una és el subcampionat de Copa de la Reina assolit pel Rubi Sant Cugat a la final disputada a Madrid després de perdre davant el conjunt de Valladolid, davant el Xami i el Salvador. I l'altra és que el vòlei Sant Cugat no s'ha pogut classificar pel playoff pel títol, va perdre aquest dissabte a Valldoreix. També hem d'explicar que ja canvia la banqueta de cara a la propera temporada. En definitiva, un cap de setmana no massa positiu pel que fa a resultats, eh?
Però a part dels resultats que tot seguit repassem en format breu, Joan, avui tens molta companyia i molta teca per explicar-nos.
Doncs sí, molta companyia, perquè qui diu que l'esport no té edat té tota la raó, perquè avui ens acompanyen dos protagonistes amb dues històries personals força destacades. En Joan Navarra és esquiador, té 85 anys i ha disputat totes les edicions de la Marxa Beret, aquesta cursa de fons d'esquí. I també tenim una altra història personal destacada, Ricardo Iranzo, primer atleta que amb 72 anys, una agudesa visual per sota el 10% en un ull i discapacitat en el 77%, ha estat capaç de travessar 6 de les grans carreres que formen el circuit de grans maratons.
Aquestes Big Six, eh? Quina enveja.
Quina enveja, sí, sí. I també parlem de pàdel inclusiu, perquè l'associació Pàdel Amic organitza un torneig internacional amb 100 parelles el 27 d'abril, gent que fins i tot vindrà d'Austràlia. Per tant, podem dir que avui el programa doncs tindrà molta teca i, a més, també parlarem amb Leo Passerina, el tècnic del vòlei Sant Cugat, que tanca el cicle d'un any a la banqueta vermell i negre, que l'últim mes no ha pogut estar al capdavant de l'equip per una operació que va tenir, se li ha infectat al tendó d'Aquiles, i parlarem amb ell del que ha estat aquesta temporada una mica estranya, però que, sens dubte, també ha gaudit a la banqueta del Club Sant Cugat.
Doncs un programa farcidíssim, d'actualitat i d'històries personals que ens agraden moltíssim. Anem per feina, anem a fer aquest resum dels resultats esportius, perquè si no, tanta teca no tindrem temps.
Posem en ordre els números i els marcadors d'aquesta jornada. Començarem parlant del Rubi Sant Cugat femení 0, El Salvador 50.
Les santcugatenques es veuen superades àmpliament a la final de la Copa de la Reina pel conjunt de Valladolid.
De saber, Club Voleibol Sant Cugat 1, Abarca Menorca 3.
Les santcugatenques tanquen la temporada novena plaça i amb Joshua Pérez com a nou entrenador per a la temporada vinent.
En hoquei patins, Oxigen Patiuque, Club Sant Cugat femení 2, Vilassana 4.
Les de Borja Ferrer planten cara a un dels favorits per endur-se la Lliga.
Més hoquei patins, Xum Massanet 5, Oxigen Patiuque, Club Sant Cugat masculí 2.
El Sant Cugat Tencs s'apropen perillosament a la zona de descens.
En futbol, el Catllà 1, Sant Cugat masculí 2.
Nou triomf dels de Joel Bravo, que se situen a quarts a tocar de la fase descens.
Més futbol, Cerdanyola 0, Sant Cugat femení 10.
Contundent golejada vermell i negre al camp del Cué.
En futbol sala, Olímpic Floresta 7, Montornès 2.
Els de Joan Pinilla sumen el tercer triomf consecutiu.
Més futbol sala Sant Cugat femení 4, Vilatorrada 3.
Triomf vital de les Sant Cugatenques per allunyar-se a 3 punts de la zona de descens.
En vol Sant Vicenç 29, en vol Sant Cugat 28.
Els Sant Cugatencs encaixen la segona derrota de la temporada, però segueixen líders.
I per acabar, en bàsquet, Montgat 76, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 57.
Els de Gavi Payet tornen a perdre després de 3 triomfs consecutius. Joan, jo ja m'acomiado, us deixo amb totes aquestes històries i torno després amb una entrevista, ja us deia, per parlar de l'Estènia primaveral. Fins ara.
Fins ara.
Esport en marxa.
Doncs comencem el programa i ho fem parlant del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que aquest dissabte va caure derrotat davant la Marca Menorca per 1-3 i ha tancat la temporada 9a plaça. S'ha quedat a pocs punts d'arribar a aquesta 8a posició que dona dret a jugar al playoff pel títol. I d'aquest partit, doncs, hem d'extreure algunes notícies. La primera és que Leo Passarine no continuarà la temporada vinent al capdavant del primer equip. El seu substitut serà precisament el segon entrenador, Joshua Pérez, qui ha agafat les regnes en aquest darrer mes per problemes de salut del tècnic brasiler, del Leo Passarine. I el Leo ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic, en directe aquí a l'Esport en Marxa. Leo, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, com estàs tu?
Bueno, ahí, recuperándome. La verdad que está siendo bastante difícil, porque, bueno, hemos tenido una lesión la principal temporada, la jornada 6, la ruptura del tendón de Aquiles, que me he operado, he seguido entrenando todo, pero se me ha complicado con la herida. Ha tenido una infección y me han vuelto a operar y ahora está costando que cierre.
En teoria, la previsió és que puguis tornar un altre cop al club, dic, després d'aquesta baixa. T'han matat algun termini o és lent això?
És lent. Jo crec que per la pròxima temporada sí, ja estaré, però al final d'esta no. I és més, tampoc tenia moltes funcions. Este any solo estaba cogiendo el Superliga 1, así que bueno, me he aprovechado para recuperarme bien y a ver si llego en plenas condiciones para la temporada que viene.
Una manera agradable acabar la temporada, ¿no? Porque no sé si es pateix més des de fora que des de dins, obviamente, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido muy duro porque he intentado seguir después de la cirugía, pero no estaba en condiciones, no podía apoyar el pie, bastante complicado la verdad.
Amb què et quedes d'aquesta temporada?
Bueno, ha sido una temporada dura, ha sido una temporada complicada, atípica, ¿no? Hemos empezado muy bien, con muchas ganas, con unos buenos resultados y buena dinámica. Y bueno, a raíz luego tuvimos el handicap de Ana Newson, que no pudo seguir en el equipo, fue una baja importante, aunque Iris ha hecho una excelente temporada, ha crecido muchísimo y ha demostrado que puede estar ahí jugando. Así que muy contento por ella. Pero bueno, si me fue la baja importante y la mía también. La jornada, creo, si no me equivoco, fue la jornada 6, donde me rompí el tendón de Aquiles. A partir de ahí fue bastante complicado. Pero bueno, tenía nuestros objetivos, era estar en la Copa, estar en los playoffs. La primera hemos cumplido, la segunda hemos luchado hasta el final, pero evidentemente no pudimos entrar.
Y a Europa también fue un gran papel.
Sí, la verdad que sí, no esperábamos pasar la primera ronda y fue una grata sorpresa, sobre todo por la siguiente que hemos jugado contra Quiere, que fue un rival, una experiencia inolvidable.
Ara Leo Passarine continuarà vinculat, òbviament, al DSB Club Voleibol Sant Cugat i agafa les regnes del primer equip, el Joshua Pérez, el teu segon entrenador, també havia estat amb el Rafa Ruiz. Com el veus? El veus preparat, entenc, no?, per agafar aquest repte majúscul.
Sí, yo creo que sí. Al final Joshua tiene muchos años, cuando lo trajimos al club, que no llegué, yo me acuerdo, era un niño de 18 años y vino ahí a coger los primeros equipos y lleva muchísimos años en el club. Yo creo que puede hacer un gran trabajo y estoy muy contento que lo lleve.
Molt bé, doncs, Leo Passarine, primer de tot que es recuperis i que properament ja puguem veure les pistes de cara a la temporada vinent, segons ens has explicat. I després agrair-te, com sempre, el tracte personal amb aquesta casa i amb mi, amb la meva persona, i també aquell viatge a Ginebra, Suïssa, que vam gaudir molt amb aquella victòria. I sens dubte, abans d'entrenador, ets una gran persona. I, com sempre, moltes gràcies i parlem ja quan estigui recuperat de cara a la temporada vinent.
Venga, pues muchísimas gracias, Joan, a vosotros también por siempre estar presente y echarnos una mano con la difusión.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs ara anem a explicar diferents històries personals, perquè sempre ens agrada apropar l'esport santcugatenc, i a més si ho podem fer en primera persona i amb esportistes, que té un mèrit enorme el que fan. Si no, ja m'ho direu quan acabi aquesta entrevista. Anem a parlar del santcugatenc Ricardo Iranzo. Ricardo, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, el Ricardo, perquè ho sapigueu, té 72 anys, és la persona, la primera persona cega de més de 70 en acabar les 6 grans maratons. Això vol dir que ha finalitzat aquestes curses i ho ha fet, com sempre, acompanyat d'una guia. Té una agudesa visual per sota el 10% en un ull i una discapacitat del 77%. Ha disputat les maratons de Tòquio, de Chicago, també de Londres, de Nova York, de Boston, de Berlín. I la darrera ha estat, com dèiem, a Tòquio. Al voltant de les 4 hores i 20 minuts en completar aquest recorregut de més de 40 quilòmetres. Ricardo, et sents un afortunat?
Sí. Bueno, pero totalmente, tienes que buscarlo, tienes que esforzarte. Cuesta mucho, pero sí, sí, me considero afortunado.
¿Quién es el Ricardo?
Pues una persona que aquello que ha hecho en su vida, bueno, que las cosas, como todo el mundo, tiene momentos malos, tiene momentos buenos, pero cuando se propone una cosa, va por ella, va a intentarlo hacer. Si tienes mis obligaciones, o sea, yo soy de los que creo que las dificultades hay que enfrentarse a ellas, porque si no el objetivo no existe. Y entonces creo que hay que luchar mucho, y mucho, y han costado mucho, ¿eh? Solamente te puedo decir que yo solamente sé lo que ha costado. Sí, he tenido y aparte he tenido un equipo buenísimo, que han sido toda mi familia, mis cuñados, amigos, mis hijos, todos han estado ahí cuando los he necesitado. Pero lo principalmente, que el otro día hice mucho hincapié en los guías. Yo he tenido dos cuñados guías, una chica que trabajaba conmigo, guía, he tenido guía, un valenciano de guía que prefiere correr conmigo que correr solo. ¿Sabes? Es que la palabra guía hay que valorarla también. Nos ayudan mucho, 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 y yo estoy muy agradecido con ellos. Y aparte, se nos ha presentado. Yo empecé, había corrido de joven, había corrido también en momentos malos, y entonces es una válvula de escape, porque me gustaba. Y empecé con media maratón, que hice San Cugat, cuando se hacía San Cugat antiguamente, se hacía la de Granollers, y luego ya empecé la Maratón de Barcelona. Que entonces el Maratón de Barcelona, gracias hoy al trabajo que ha habido, se hace en Barcelona, porque antes empezaba en San Andreu, se iba por los polígonos y se acababa por detrás de Montjuïc, y iba solo. Me refiero, corríamos el 1900, y he corrido 6, luego en Barcelona, y ahí este año no he corrido porque tenía la otra. Pero sí he corrido bastantes de Barcelona, y medias maratones de San Cugat las había corrido todas, y las de Granollers también, y Sitges. Ahí, y luego ya me fui a correr Valencia, y corrí Valencia, pero Valencia ya vino después, cuando ya a los 50 y algo, 50, me quedo ciego. Este ojo lo pierdo de una noche para otra, y en este otro ojo me quedó un resto visual, pero que ese resto visual bajó enseguida. Ya aquí ahora hay menos de eso, habrá más, porque veo, no, la televisión no puedo verla, puedo ver las sombras, puedo ver oír las voces, pero que lo vas venciendo, no puedes hundirte. Y que me dije, fue el cumpleaños mío a los 70, y digo, oye, si yo he visto esas en televisión, esas las carreras estas de las maratones, digo, me gustan las maratones, había ido a San Sebastián también, digo, y no he corrido ninguna, pues me voy a autorregalar un maratón de estos. Y me autorregalé, y dijimos, ¿dónde podemos ir? Lo más rápido era en octubre, esas fechas de ahí, y era la de Chicago. Fuimos a Chicago, hicimos muchas amistades, y oye, maravilloso. Maravilloso todo el ambiente y todo. Y entonces veo lo que te enseñé antes, la morón. Digo, ¿y esto qué es? Dice, esto son las 6 mayor. Digo, yo también lo quiero. Y así empezó. Entonces ya cogí, fue Londres, y las he ido con mucho esfuerzo. No hay ninguna sola, que salvo Chicago y Londres, que no haya tenido problemas en caídas, en fiebre, una fiebre muy grande para Boston, que llegué, pero siempre he terminado, siempre. Y más esta última, que ha sido, esta última, muere mi hermano el 6 de febrero, hermano gemelo, el 6 de febrero y yo tenía que correr el 2 de... Y dije, ¿qué le puedo hacer? Y se la dediqué a él. Digo, esta la tengo que acabar así, sí o sí. Solo te diré que por la noche, cuando estaba en la habitación, tenía mucho el sistema nervioso alterado, por si no acaba, pero dije, no, se la tengo que dedicar. La mucha sed. Si yo no hubiera tenido la mujer que tengo, no la puedo hacer, porque me ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Y a los días. Pero esta, digo, se la dedicaré a él. Ya tenía algo para terminarla. Sí o sí. Por eso no te puedo decir que no, porque sí o sí. O sea, hubiera tenido que caer, si no acabo. Pero así me han ocurrido muchas cosas. Y luego tengo una satisfacción muy grande cuando termino. Y encuentro que las personas, cuando tienen edades, ya cuando empiezan como la mía, tienen que encontrar o buscarse cosas, ya puede ser distracciones, pero que les llene mucho. Porque así vuelves a tener energía, vuelves a tener... Sentarse en el sofá no sirve. Yo no sirvo para eso. Pero sirvo para poder decir, aunque no vea, pues voy a intentar llegar hasta aquí, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Creo que tenemos, para revitalizarnos, para sentirnos vivos, para sentirnos bien, tenemos que tener esa energía que se puede tener a cualquier edad.
¿Y ahora quin repte tens? ¿Tens algun repte més o no?
Hombre, espérate, el día de mi cumpleaños van a salir... Si es que sí. Tengo ahora el que tengo es el de sabes que la maratón, la palabra maratón es maratón Atenas, y dicen que es muy dura, que es dura, pero dice que un maratoniano, no, el maratoniano, me lo dijo un buen amigo que lleva ya 57, me dice, es que tienes que correr esta, si no, no serás maratoniano, y ya está, ya la tengo. Y Valencia voy a correr Valencia media y maratón, y esa estoy apuntado ya.
Molt bé, doncs, Ricardo Iranzo, ja han escoltat el testimoni prou evident i prou significatiu del que és fer esport i, a més, vèncer tota resistència. Ricardo, un plaer que hagis vingut aquí, molta sort, i a gaudir d'aquest esport, que no només és esport, sinó és una forma de vida. Moltes gràcies per atendre'ns i per tot
esport. Moltes gràcies.
Porta en marxa a Ràdio Sant Cugat.
I d'una història personal del Ricardo Iranzo a una altra, que és, en aquest cas, encara de més edat. Ens situem, parlem de Joan Navarra, esquiador de fons, 85 anys, i que ha completat totes les edicions de la Marxa Beret, 45 edicions, la darrera amb 700 fondistes. Ell fa la categoria de 10 quilòmetres. Joan Navarra, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Què té aquest senyor que amb 85 anys encara mou els esquís?
Afició. Afició per un esport que el vaig començar als 17 anys amb una afició que hi havia aquí a Sant Cugat, que ens van donar peu a que nosaltres també comencéssim. Començo per dir que els primers esquís me'ls vaig fer jo sóc fuster, de principi sóc fuster, i a partir d'aquí l'afició ens va portar a anar a esquiar a la Molina. Sortíem de Sant Cugat en bicicleta per anar a agafar el tren a Montcada, i de Montcada amb el tren blanc el diumenge esquiar i tornar a agafar la bicicleta i cap a casa. En aquella època no hi havia cotxes, a l'edat nostra no en disposàvem, i havíem de fer servir el tren, per descomptat, que era l'únic camí que teníem per anar a la Molina. Allà vam començar a fer esquí de fons. A partir d'aquí vaig anar a fer la mili a Can d'Anjou. Allà vaig practicar molt més esquí de baixada i esquí de fons, les dues coses. Després ja vaig anar amb el Centre Excursionista de Catalunya a fer esquí de fons. Vaig ser 5 anys campió de Catalunya de diferents especialitats, i a partir d'aquí va començar a agafar l'afició a fer carreres llargues. La carrera més llarga que es feia en aquells moments i mítica era Suècia, la Vasaloppet, que era de 90 quilòmetres. La vaig fer dues vegades. Després he corregut durant molts anys el campionat del món de veterans. M'he deixat, quan vaig fer l'Emili, vaig córrer el campionat del món d'esquí, també, amb militars, a Chamonix. I després he fet esquí de fons per tota Europa, per Suïssa, França, Itàlia, Alemanya, Suècia, Noruega, Finlàndia, Alaska, Canadà, a darrere de fer els màsters d'esquí de fons i carreres llargues. He fet la bassa i durant 11 anys seguits una carrera de 90 quilòmetres que es feia tocant a Garmisch-Partenkirchen a Alemanya, la marxa longa a Itàlia, la Ito a Finlàndia. És a dir, l'afició de l'esquí de fons m'ha portat a voltar per tot el món.
I quin secret té perquè amb 85 anys encara faci la marxa de Beret?
Ara el que faig és distreure'm, fer una passejada, perquè els 10 quilòmetres, diguem-ne que és passejar 10 quilòmetres, però bueno, és mantenir l'afició, que si vaig anar ja a la primera prova i les he fet totes, menys una que tenia problemes a l'esquena i no la vaig poder córrer, és l'única que no he fet. I ara, doncs, m'agrada mantenir-ho. Això ha vingut de que durant tota la vida he anat a córrer pel Tibidabo. És a dir, el Tibidabo ha sigut el punt d'entrenament meu fins als 60 anys, que em van operar de l'esquena i es va acabar el córrer. Però els esquís de fons et permeten passejar sense tenir que fer esforços extres.
I per acabar, què és per vostè l'esport? I més concretament l'esquí de fons.
Bueno, per mi l'esport ha sigut la part de la meva vida d'afició, i per mi forma el món del fons. Tots els esports que són de fons formen molt el caràcter, la resistència, no donar-te mai per vençut i lluitar fins l'últim moment, i això és el que ensenya l'esport.
L'any que ve tenim Joan Navarra.
Si m'ho permet la salut, per descomptat.
Molt bé, doncs així ho esperem. Ens agradaria arribar als 85 anys també com vostè, eh?
Bueno,
ens hem de preparar, no?
Sí, és qüestió de no deixar-ho. L'esport és sempre fer alguna cosa, sempre fer alguna cosa. No dir mai fava. Sempre hi ha possibilitats.
Molt bé, doncs queda clar, queda dit, el Joan Navarra, que ens ha explicat la seva història personal i el seu testimoni, òbviament prou destacat i prou important, perquè amb 85 anys fer aquesta marxa de fons no està a l'abast de tothom. Joan, moltes gràcies per atendre'ns, i el que és més important, any vinent a seguir esquiant.
Això s'ho procurarem, moltes gràcies.
Molt bé, a vostè. Afrontem la recta final d'aquest programa, d'aquest Esport en Marxa. Hem parlat amb Leo Passarín, el tècnic del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que ha tancat l'etapa d'un any al capdavant de la banqueta. També hem tingut aquí el Ricardo Iranzo i el Joan Navarra, dos exponents, dos esportistes, que tot i que tenen ja més de 70 i 80 anys, doncs continuen fent esport. Quin mèrit i quina bona feina. Com també fa una molt bona feina la Família Amic, que és una associació dedicada al pàdel inclusiu, i que atenció, perquè el 27 d'abril arribarà a Sant Cugat, i concretament al Club Tenis Natació Sant Cugat, la 8a edició del torneig internacional inclusiu de pàdel, amb 100 parelles i gent que fins i tot vindrà d'Austràlia. I avui tenim dos dels exponents d'aquesta entitat. Primerament saludem el Robert Nogueres, que és monitor d'aquesta associació i a més fa una tasca de voluntariat prou important. Robert, molt bon dia.
Molt bon dia.
I després també tenim un crac del pàdel aquí, ens acompanya el Marc Cotillas. Marc, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, Robert, explica'ns una miqueta quina és la tasca que es fa a l'entitat. Entreneu tots els dijous a les pistes de pàdel de la Jaume Tubau, teniu 15 nois, i una mica també lligat amb això al torneig, no?
Doncs bueno, el dia 27 d'abril de 2025 farem el torneig de pàdel aquí al Club Tenis Natació de Sant Cugat. Està tothom invitat a participar i bueno, realitzem també altres activitats com excursions, sortides a PortAventura, expressió corporal, amb la finalitat d'incloure aquestes persones amb diferents capacitats a la societat i passar-ho tots molt bé.
Les inscripcions encara estan obertes, no? Pot apuntar a tothom que vulgui, eh?
Està ara mateix obert i es poden inscriure a familiaamic.cat.
Teniu algun topall, algun límit de dir, ara mateix tenim 100 parelles, quantes podríem acollir?
Ara mateix hi ha 100 parelles, que serien unes 200 persones, i està obert, com et dic, a tothom, ve gent d'Austràlia, de diferents llocs de Terrassa, està obert.
Molt bé. Clar, tu fas un voluntariat, una tasca prou important. Quin és el retorn com a persona que tu tens?
Bueno, doncs, òbviament, aquestes persones són molt alegres i amoroses, i el retorn és algo que és inexplicable, no? Realment estic molt satisfet i és algo que es fa de manera natural i solidària, però guanyem tots.
I la teva passió pel pàdel quan sorgeix?
Doncs bueno, simplement a partir de realitzar aquí ping-pong a Sant Cugat, doncs decideixo apostar per a través d'un amic meu a fer el pàdel amb ells per ajudar realment.
I en aquest torneig què esperes? A banda del tema esportiu, que és el de menys, però suposo que els vincles que es creen allà són potents, no?
Per aquests nois i noies. Sí, són vincles molt forts que es realitzen, Marc?
Sí.
I, bueno, la tesi seria tres paraules, no? Solidaritat, inclusió i respecte per tots.
Doncs mira, tenim aquí un bon exponent, com és el Marc Cotillas, que forma part d'aquesta associació. És un crac del futbol, que l'ha hagut de deixar, no?, per temes laborals, sí o no, Marc?
Sí.
I ara, el pàdel, què esperes d'aquest torneig? Què t'aporta tu al pàdel?
A mi el pàdel, moltes coses, destaca els meus companys, que tinc sempre, i també em sembla que també bé, i hi ha moltes coses de tirar-ho endavant.
Podem dir que ets un dels favorits a guanyar o no?
Jo penso que sí.
Sí?
Sí.
T'estàs preparant bé o no?
Jo crec que sí.
Molt bé. El pàdel, per què et serveix a tu jugar a pàdel?
El jugar a pàdel que et dona força i intentar tenir energia i tenir sempre autonomia.
Molt bé. I de cara als dies que vas, els dijous, a entrenar-te allà a les pistes de pàdel Jaume Tubau, què us expliquen, què us ensenyen?
Que ens ensenyen el cop de la paillet de vella. També ja s'ensenyen les bolides que fem, també fem els, com se diuen, els billups que fem allà, i també fem uns callos allà, i quan acabem fem partits.
Molt bé, t'agraden més els partits que entrenar, no?
Sí.
Clar, és que hem d'anar a guanyar o no?
Sí.
Molt bé, doncs Marc Cotillas, moltes gràcies per estar avui en directe. Vindrem a veure què tal ho fas, que ho fas molt bé, ja ens ho han dit, i que vagi molt bé el torneig, aquest pàdel inclusiu.
I una altra cosa més.
Sí, digues.
També, ja per la parada del pàdel, vull comentar-ho, que tinc nòvia.
Ah, sí?
Sí.
O sigui, li declares la victòria a ella.
Sí.
Com es diu?
La Carla Lloyes.
Ah, doncs mira, veus, per la Carla també li declarem la victòria al torneig, sí o no?
Sí.
Molt bé, doncs queda dit. Volies afegir alguna cosa més, Robert?
Res més, que s'apuntin. Moltes gràcies per l'oportunitat i bon dia.
Molt bé, doncs hem escoltat amb aquesta família, que és una família del pàdel inclusiu, família amic, ja saben que poden inscriure's, nosaltres també els hi passarem el link, i avui un programa farcit de protagonistes i històries personals que finalitza i que no acaba aquí, el programa Esport en Marxa retorna dilluns vinent, però no desconnecteu perquè tot seguit, al Faves Contades, parlarem de l'astènia primaveral, un fenomen que, tot i no ser una malaltia, afecta una part important de la població. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem dilluns vinent, gràcies a Roc Casas, al control tècnic, us ha parlat amb molt de gust Joan Garcia. Ens retrobem dilluns vinent, la informació continua a cuat.cat, els diferents butlletins horaris i també a les xarxes socials. Adeu-siau, que passin un molt bon dilluns i una molt bona setmana.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.